Carles Tusquets, president de la Junta Gestora del Barça. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, què tal?
Bon dia. Avui no l'entrevistaré com a president de la Junta Gestora del Barça, sinó com una persona que va ser clau en el fitxatge de, Maradona. Però sí que li he de preguntar que, com a president de la Junta Gestora del Barça i màxim responsable del club, què ha de dir del significat que va tenir Maradona pel Futbol Club Barcelona?
Bueno, va ser un dels de les grans estrelles que han passat pel nostre club. Començant pel Di Stéfano, que després ens el van robar, no? Però Kubala, Maradona, Cruyff, Schuster també va ser un grandíssim jugador, fins a arribar a Messi, no? És a dir, dels grans astres, i Ronaldinho, tampoc ens podem deixar a Ronaldinho, dels grans jugadors. Però va ser un geni, una persona espectacular, que va tindre els problemes que va tenir, que tots coneixem, però que va deixar una impronta molt, molt rellevant també en el nostre club, malauradament durant molt poc temps, que tots coneixem el perquè.
Li pregunto, vostè va tenir molt a veure amb el fitxatge de Maradona? Des del punt de vista econòmic?
Sí, li explicaré, és molt simple. Es va signar durant el Mundial d'Espanya del 82 a Barcelona, que es feia, durant aquest estiu que es feia el Mundial, es va signar amb un restaurant, que jo també hi era, amb el senyor Núñez, el senyor Gaspar i el president de l'Argentino Juniors i Boca Juniors, etc. I llavors el Núñez em entrega el contracte com a tresorer i em diu, executa-ho. Em miro el contracte i veig que el preu estava en dòlars, però pagadero en moneda local argentina. Llavors començo a esbrinar què vol dir això, no? Perquè en aquells moments Argentina, l'any 82, com a molts períodes de la seva història, econòmicament era un autèntic desastre en termes d'inflació galopant, tipus d'interès increïbles, una economia, com sempre, molt, molt mal gestionada econòmicament i financerament. I en aquell moment hi havia diferents tipus de canvi oficial entre el dòlar i el pes argentí. I al mateix temps hi havia possibilitat d'abaratar-ho, i la idea que se'n va ocórrer és comprar bons nominats en dòlars, bons de la República Argentina, bons externs de la República Argentina nominats en dòlars, comprar-los a Nova York, a la borsa de Nova York, portar-los a Buenos Aires i anar-los bascanviant a poc a poc contra pesos a la borsa de Buenos Aires. I paral·lelament negociar amb l'Argentinos Juniors i Boca Juniors, que eren els dos clubs que tenien drets, en quin tipus de canvi oficial aplicar, perquè hi havia com 30 diferents tipus de canvi, uns més favorables amb ells i uns altres més favorables a nosaltres. Amb tot això, per no allargar-me massa, però va durar la meva estada a Buenos Aires després del fitxatge, doncs de l'ordre de 2 o 3 setmanes, vaig aconseguir doncs que acceptessin el tipus de canvi i vaig aconseguir bascanviar aquests bons per pesos. En definitiva, va sortir per menys de la meitat del que havíem signat a Barcelona.
Quan?
Aquesta va ser l'operació.
Ara, passat els anys, quan cobrava Maradona en aquella època a Can Barça?
Doncs pues, miri, molt menys del que cobra un suplent del Barça actualment. Això és el que li puc dir. Molt menys del que cobrava un suplent actual del Barça. És que han passat molts anys.
Evidentment. Però estem parlant de quan, aproximadament?
Pocs milions. No arribava. El traspàs va ser, o sigui, va ser rècord en aquell moment. El traspàs mundial era 10 milions i mig, si crec recordar, de dòlars. I ell cobrava aproximadament un parell de milions.
D'un parell de milions de dòlars de l'època, que era molt, però evidentment estem parlant que, clar, vist en perspectiva ara, és el xocolata del lloro. En recorda? Va tractar directament amb Maradona, Carles Tusquets?
Molt. A veure, bueno, de fet, una vegada acabades les negociacions a Buenos Aires, vaig anar-ho a recollir personalment jo a casa seva, amb el Sister Pille, que era el seu representant,
bueno.
Vam agafar l'avió de tornar a Barcelona, no? I o sigui que de fet va aterrar com a jugador de Barcelona de ple dret juntament amb mi amb l'avió, i me recordo que vam fer viatge a Madrid, i després a Madrid va ser molt curiós perquè anàvem en primera, no? I no hi havia ningú més, nosaltres tres i un altre senyor que es deia Manuel Fraga. Manuel Fraga, que havia anat a fer una conferència a Buenos Aires, i jo li vaig presentar a Maradona, no sabia ni qui era, el senyor Fraga no tenia ni idea de qui era. Arribem a Madrid per fer el pont aeri, i tot de fotògrafos, i el Manuel Fraga es pensava que era per ell. I es anava posant guapo, posant-se el barret i l'abric i tot això, perquè venien, era el juliol, però a Buenos Aires era hivern, i veníem a l'abric, un loden de color verd, me'n recordo, i un barret del mateix color. I van veure que no li feien ni una sola fotografia, que totes les fotografies anaven per a l'altre, i no en tenia res, senyor Fraga, perquè pensava que ell era molt més important.
El Maradona, quan estava aquí, senyor Tusquets, tenia la sensació, moltes vegades, veient la seva vida a Barcelona aquells dos anys, és que hi havia poca vida intel·ligent al seu voltant. És a dir, que no el van ajudar gaire a convertir-se en una persona, diguem, en un nano certament normal. Anaves a casa seva i allò era una mena de vodevil. L'entorn era molt preocupant, no?
Sí, jo recordo quan va tindre l'hepatitis, que tenia de...
Per cert, era hepatitis, senyor Tusquets?
No tinc ni idea, jo no soc metge.
Ja, però podria saber pels metges, sí.
Però, bueno, el que sí que és cert és que jo tenia una edat similar als jugadors, aquell moment tenia 30-31 anys, i llavors hi havia molts jugadors que inclús eren més grans que jo. I per això establia una relació bastant directa amb tots els jugadors, i especialment amb ell, que s'apoyava molt a mi, perquè era el primer que m'havia conegut, el directiu més jove, i em consultava coses, el vaig ajudar inclús a fer algun contracte publicitari, i jo tenia d'anar a casa seva a fer-li firmar una cosa durant la hepatitis, aquí a Pedralbes, a dalt de tot, i quan entro a la casa, era més o menys l'hora de dinar, pues sona una campana i baixen com 20 o 30 persones corrents, que no hi eren, però de sobte apareixen 20, tots al menjador a menjar. No? Un entorn que no sé qui eren, però moltíssima gent, tot de nois argentins, que no sé quines funcions li feien. No? I ella estava al llit amb la Clàudia, que era la seva dona, llavors, amb un gos entremig, entre ell i la Clàudia, un gosset, no? en plena malaltia. Digo, pero ¿qué haces, tío? ¿Qué es que si estás enfermo y estás aquí en la cama con un perro? Era un personatge curiós, molt cariñós, sincerament, molt voltant-se amb tothom, però no tenia la suficient maduresa, no? per en seva edat, 21-22 anys que tenia en aquell moment, segurament, no tenia una maduresa per entendre el que significava aquest entorn i ser el rei del mambo, no?
La Junta va informar, és a dir, en aquell moment, el senyor Escòs, quan veia tot això, amb 30-31 anys que tenia, informava la Junta i a Josep Lluís Núñez del que veia en aquella casa i del que veia de l'entorn, ja que estava tan proper a Maradona, és a dir, van començar a preocupar-se pel que veien?
Sí, jo crec que la Junta era totalment coneixedora de lo que passava, no? Però és que aquí cadascú fa lo, no sé, no se'l pot. Això no és un quartel, no? És a dir, cada jugador té l'entorn que vol, però malauradament, des del que el vaig conèixer jo allà a Buenos Aires, a quan va sortir, el canvi va ser bastant radical.
I a què es deu?
Pues no tinc coneixement suficient per poder-ho dir, però jo crec que és això, no? És a dir, però per una banda, nosaltres com a aficionats l'endiosem. Endiosem, que són uns ídols i els endiosem, per una banda. I per altra banda, és que ell podia comprar el que volia, podia fer el que volia, i a l'entorn se n'aprofitava, sincerament. Ell era una persona molt acollidora i qualsevol amic que vingués d'Argentina l'acollia a casa seva, no? I vés a saber el que li feien, no? I què és el que li portaven, i si li portaven droga, no tinc ni idea, però realment es va començar a fer malbé a Barcelona, aquest home. No solament a Nàpols, sinó que a Barcelona va començar a fer-se malbé.
És a dir, sospita que va ser precisament a Barcelona on va començar tot això que hem vist, aquesta mena de clivi del mite i de l'ídol.
Jo crec que la part forta va ser a Nàpols, però segurament va començar a Barcelona, segurament. És perquè no tinc ni idea, és una informació. És més el meu nas que m'ho diu que no el meu cervell, no? Però... És una qüestió de sensacions.
Es va acomiadar de vostè, senyor Tusquets, quan va marxar?
Sí. No solament això, sinó que jo també vaig participar d'alguna manera, perquè continuava sent tresorer, amb el desfitxatge, amb la venda amb el Nàpols. I vaig tindre d'anar a Nàpols, també, no? I inclús me'n recordo una vegada, un dels viatges a Nàpols, que jo no havia quedat amb ells, no havia quedat amb el club per analitzar els pagaments que tenia de rebre el Barça, etc. I arribo a l'aeroport i hi havia un senyor esperant-me amb un lletrero, amb el meu nom, mal escrit, i de sobte sento per darrere, Carlito, 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 estava ell a darrere d'una columna amagant-se i jugant, perquè precisament venia del club de fer un partit o el que sigui, no? I em va reconèixer, em va abraçar, etc. Sí que se va despedir, i inclús quan estava a Nàpols també em va tornar a reconèixer i a parlar amb mi una estona.
Acabo perquè sé que té una reunió dels quarts de deu. Una última pregunta, senyor Carles Tusquets. És evident que el club avui ha vist que hi ha un esquel als diaris de Diego Armando Maradona. Suposo que el diumenge, jugant al Camp Nou, hi haurà un minut de silenci a la memòria de Maradona. No sé si que considera, gairebé li pregunto més com a aficionat, si el Barça hauria de fer alguna mena d'acte de record de la figura de Maradona i recordar que va passar aquest jugador per Can Barça.
Jo crec que Barça TV, per exemple, està fent un esforç important en aquest sentit. No sé què més podria fer, però un minut de silenci i el braçalet de dol. Pues jo crec que el que és una pena és que Maradona no pogués acabar d'explotar. Bueno, sí que va explotar. De fet, va explotar, va jugar, va fer coses magnífiques amb nosaltres. Les dues, la lesió que va tindre amb el Goicoechea, amb el Atleti de Bilbao, i la malaltia, que no sé si era petit o que sigui, ens van deixar un curt record. I econòmicament, hi tinc de dir que ens va sortir gratis, inclús amb el que vam cobrar del Nàpols, el que vam pagar finalment amb aquesta operació financera que li he explicat, i cobrar el que va cobrar ell, de fet, Maradona va estar gratis amb mi.
Sí, Maradona, cost zero?
Sumant-ho tot, cost zero. És a dir, entre la venda, el que va cobrar ell i el que vam pagar, va sortir cos zero. Però bueno, no, això no és cap satisfacció, perquè la situació hauria sigut pues, que els títols que va guanyar amb el Nàpols era molt més fàcil aconseguir-los amb el Barcelona, no? Amb el nivell d'equip, el que era el Nàpols i el que era el Barcelona. Això va ser una pena.
Moltes gràcies, Carles Tusquets, i molta sort en aquest recorregut que encara li queda com a president de la Junta Gestora del Barça abans que hi hagi les eleccions. Un dia en parlem. Moltes gràcies. L'agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí.
Bon dia a tots.